són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 7 graus a Barcelona, 4 graus sota zero a Girona, 8 graus a Tarragona, Lleida també en té 4, Cervera hi ha 1 grau, a Tortosa el termòmetre puja fins als 9 graus. El dia comença amb una mica més de fred que no pas ahir. Atenció amb el vent, que seguirà bufant cap a l'Empordà, cap a Tarragona, cap al Pirineu, on la neu es manté especialment al vessant nord. Ara us expliquem tot el que ha de passar avui pel que fa al temps i també repassem l'actualitat d'aquest dilluns, un dilluns de pont. Avui és festiu, és dia 6 de desembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I és un dia que, com sempre, arrenca amb tres protagonistes. El primer serà el doctor Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester i assessor del govern en matèria de Covid, que avui ens ajudarà a situar-nos, a entendre millor què és aquesta variant Omicron, què implica que ja n'hi hagi transmissió comunitària a Madrid, per exemple, quin paper hi pot jugar el passaport Covid en contenir la situació, l'eficàcia de les vacunes, i de per què, bàsicament, de cop aquesta variant ens ha tornat a posar la por al cos en una pandèmia que creiem que estava superada, d'alguna manera, gràcies a les vacunes. És cert que el doctor Argimon deia aquest cap de setmana: escolta, estem en plena sisena onada, els casos van a l'alça, i d'aquí a Nadal pot ser que tinguem el doble d'incidència que no pas ara, però no serà per la variant Omicron, sinó per la Delta, que ja fa pràcticament un any que ens acompanya. D'aquí a mitja hora, a partir de 8:45 del matí, Salvador Massip en directe, aquí al matí a Ràdio Estel. Un altre protagonista és la discoteca Waka, Sant Quirze del Vallès. Les imatges de la nit de dissabte són una vergonya intolerable. Una altra vegada, tampoc ho és que aquest local segueixi funcionant. Alguna cosa no funciona quan un local com aquest acumula l'historial de presumptes agressions o discriminacions racistes de la discoteca Waka. Això no justifica en absolut el que va passar aquest cap de setmana. Ningú es pot prendre la justícia pel seu compte, però tampoc val que la patronal del sector reclami respecte per la imatge d'un local que se l'ha pulveritzada, aquesta imatge, que ha anat acumulant expedients, queixes i denúncies, i que l'única reacció hagi estat introduir canvis amb les dues empreses de seguretat que té contractades. El respecte no es contracta, es guanya amb el dia a dia. I finalment, apunteu-vos aquest nom, Blair Bowman. És normal que no sapigueu qui és, a no ser que sigueu un gran expert en whisky. De fet, es dedica a la cata de whiskies i és una autèntica eminència mundial. Viu a Edimburg i, atenció, està confinat a casa seva. És un confinament voluntari. No vol contagiar-se pel risc de perdre l'olfacte o el gust, o acabar perdent totes dues coses per culpa de la Covid. El nas i la boca són el seu ofici, per tant, són intocables i, de fet, molt demandades entre ministres, reis i mandataris d'arreu del món. Ve a ser el Messi dels catadors de whisky. Té 31 anys i en porta dos de llargs, tancat a casa i teletreballant. En fi, si teniu curiositat per conèixer-lo millor, busqueu-lo a internet. Vinga, va, posem el dia en solfa i comencem amb la previsió meteorològica. Va, d'entrada, sapiguem quin temps està fent i què ens espera encara pel que queda d'aquest pont. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La jornada d'avui comença amb fortes ventades que estan bufant ara mateix a totes les comarques del Pirineu, també a l'Alt i al Baix Empordà i també comarques de Tarragona. Ventades que al llarg del dia d'avui, sobretot de cara a la tarda, aniran afluixant una mica, però que són fortes aquest matí. També comencem amb algunes febles nevades cap al nord del Pallars, també el Principat d'Andorra, també alguns punts de la Vall d'Aran, però són nevades poc importants que han d'anar a menys. Està que nevant per damunt dels 1.200 metres, una cota de neu que cap a migdia estarà situada al voltant dels 1.500, 1.600 aproximadament. Les temperatures avui han baixat, ens llevem amb més fred que ahir, però en canvi pujaran una miqueta les màximes. I tret de les nevades febles del vessant nord del Pirineu, a la resta del terç nord de Catalunya esperem nuvolositat variable i a la resta lluirà un ambient bastant assolellat. La previsió per demà ens indica augment de la nuvolositat, més nevades al vessant nord del Pirineu i temperatures mínimes que pujaran i màximes que es mantindran o baixaran lleugerament.
Moltes gràcies avui, Jordi, per saber com se circula per Catalunya. No cal que anem fins al RAC. no teniu cap problema per circular per Catalunya. Precaució només si esteu al Pirineu amb el fred, el gel o amb la neu. Va, passen 5 minuts i mig del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dilluns. Aquí a Nadal la pandèmia pot haver doblat la seva incidència a Catalunya, que rondarà els 30.000 casos positius de Covid. Avui Salut desvincula, però, aquest augment de la variant Omicron i en fa responsable la variant Delta. La vacunació segueix creixent a Catalunya en un cap de setmana que s'han repetit cues de persones que volien vacunar-se sense cita prèvia. Salut insisteix a demanar hora justament per evitar cues, llargues esperes i quedar-se finalment sense dosi, com està passant aquests dies per l'elevada demanda. I atenció, perquè els que encara no estan vacunats de la primera dosi difícilment arribaran a tenir el passaport Covid per aquest any. De cara al cap d'any, per aconseguir-lo, han de passar entre 8 i 15 dies de la segona dosi, i aquesta no es pot posar fins entre 21 i 28 dies després de la primera punxada. Molt bona ocupació al Pirineu català, aquest pont de la Puríssima, que es mou entre el 90% de la Cerdanya i el 75% del Pallars o de la Vall d'Aran. A les ciutats com Barcelona s'animen les compres de Nadal en els primers dies festius amb les botigues obertes d'aquesta campanya. Avui, a la una del migdia, reobre completament la línia de ferrocarrils de la Generalitat entre Barcelona i Terrassa. Fins aleshores, un autobús enllaçarà encara les estacions de Terrassa Rambla i les Fonts. Al migdia s'hauran acabat les feines per assegurar la zona on divendres es va ensorrar un mur de contenció sobre les vies. El Departament d'Interior obre un altre expedient a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès pels greus incidents de dissabte. L'Ajuntament d'aquesta localitat en vol el tancament, però la llicència del local no caduca fins al 2025. La discoteca ha reobert aquesta nit després de fer canvis en les empreses que té contractades per la seguretat. Avui, que és el dia de la Constitució, una commemoració que arriba amb la seva reforma encallada pel desacord polític. El PP s'hi tanca en banda, el PSOE la dona per impossible en aquests moments, mentre els partits signants de la declaració de la Llotja ja fa 2 anys en reclamen la reforma. Lewis Hamilton i Max Verstappen es disputaran el Mundial de Fórmula 1 en l'última cursa de la temporada a Abu Dhabi. Diumenge vinent, els dos pilots arriben empatats a punts a l'última carrera del calendari després que ahir el britànic s'imposés al Gran Premi de l'Aràbia Saudita.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, valdrà la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. Es dupliquen les ajudes d'urgència a famílies per evitar que perdin el pis. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La Generalitat ja hi ha destinat aquest any 9,3 milions d'euros, 3 vegades més que l'any passat. Davant d'això, el govern demana a l'Estat mesures estructurals i més pressupost. Per la seva banda, les entitats socials alerten que moltes famílies queden fora d'aquestes ajudes. Ho explica Natàlia Vila, al diari Ara.
I l'algoritme que valora els permisos dels presos falla 8 de cada 10 vegades i ho fa en contra del pres.
El programa Risc Canvi, que fa servir la Generalitat per mesurar el risc de reincidència dels reclusos, s'equivoca quan dictamina que un intern és perillós i ho fa a l'alça en valorar-ne el risc. El Departament de Justícia defensa que és una eina molt valuosa que orienta el judici humà, que és qui té l'última paraula. El programa es nodreix d'evidència científica a partir d'estadístiques de reincidència. Ho escriuen Laura Aragó i Gemma Saura a La Vanguardia.
La Fiscalia arxiva 411 de les 517 denúncies de familiars d'avis morts en residències durant la pandèmia.
A banda d'aquest mur en l'àmbit judicial, els familiars també veuen com els governs autonòmics frenen la creació de comissions d'investigació als parlaments. Els afectats demanen explicacions de per què no es van aplicar els protocols a les residències. Ho detalla Maria Sosa Troia al País.
Això és Ràdio Estel. I aquestes són les notícies del matí.
En les properes setmanes, els casos de coronavirus a Catalunya podrien doblar-se i arribar als 30.000 quan estiguem a tocar del Nadal. La gravetat de la situació, però, no estarà en mans de com evoluciona la variant Omicron a casa nostra, sinó que serà responsabilitat, bàsicament, de la variant Delta, com fins ara. Així ho ha reconegut el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que recorda que encara no se sap com actua la nova variant i que no hi ha evidències clares ni de si escapa o no a les vacunes o de si és més o menys greu. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. De fet, en la situació actual, amb uns 720 ingressats als hospitals i 177 a les UCIs, la previsió és que la variant Omicron no tindrà una incidència important en la sisena onada de la pandèmia, especialment per la vacunació. N'ha parlat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Sisena onada la passarem amb casos Delta. La sisena onada l'estem passant i la passarem amb casos Delta. L'Omicron no tindrà, en aquesta sisena onada, parlo, pensem que no tindrà una incidència important. Veurem, a més, com es comporta aquí a Europa, on les cobertures vacunals són diferents.
I aquest cap de setmana, amb el passaport Covid ja en vigor per a bars i restaurants, la vacunació ha seguit creixent a bon ritme i s'han repetit les cues, de fet, per rebre les dosis de la vacuna, tant la tercera com els qui ara han decidit vacunar-se. Aquest diumenge, milers de persones han fet cua a la Fira de Barcelona per vacunar-se sense cita prèvia. Molts no ho han aconseguit.
La cua ha arribat fins a la plaça d'Espanya i en poc més de 2 hores i mitja el personal sanitari ha informat que s'havien exhaurit les 1.500 dosis disponibles en aquell punt per a les persones sense cita prèvia. De fet, es recomana no anar al punt de vacunació sense cita per evitar cues, llargues esperes i no quedar-se sense dosi. Alguna de les persones, com la Samira, ja han intentat vacunar-se diverses vegades sense cita prèvia i no ho han aconseguit. D'altres, com la Mariana, que s'ha de posar la tercera dosi de reforç, s'ha encaixat de la mala organització.
Jo intenté vacunar-me ayer también en la maquinista y el martes. No, el miércoles, mentira. Entonces, errores de primero, ese día era con citas, luego ayer cuando fui ya no habían dosis y ahora en este caso nos está pasando lo mismo, que se han acabado las dosis, no está garantizada la vacuna para nosotros, que estamos más para allá. Así que esperamos y a ver si tenemos suerte.
Perquè et diuen que vacunen sense cita prèvia i no és veritat, perquè aquí a l'entrada hi ha uns vigilants que diu que fan entrar els de cita prèvia. I ara portem aquí un quart d'hora que això no, ni corre ni camina.
Un consell, si voleu vacunar-vos, demaneu cita. És la manera d'estalviar-vos tots aquests problemes. Sempre es pot anar a un lloc sense cita prèvia, però la garantia de que quedin vacunes, veient l'allau de peticions, és poca. Per tant, escolta'm, si heu esperat fins ara, tampoc cal perdre el món de vista. Demaneu hora i ja us donaran un moment per vacunar-vos. Per cert que els qui ara corren a vacunar-se difícilment tindran el passaport Covid per cap d'any, ja que han de passar entre 8 i 15 dies de la segona punxada per tenir-lo i han de passar 3 setmanes entre cadascuna de les dosi. Per tant, aquí queda dit. Parlant del certificat Covid, el govern valora positivament la seva implantació per la restauració, però no tots els sectors hi estan d'acord, especialment als bars. La gestió del passaport Covid és complicada.
Troben que és molt complicat quan hi ha molts clients i que la Generalitat no ha donat prou indicacions. A més, alguns clients han explicat que per la gent gran pot ser dificultós aconseguir el certificat. Rafael Román és l'encarregat del bar La Lola de Barcelona.
Per mi, la meva opinió, la Generalitat no ha informat a la restauració, no les té de res, no han dit res. Nosaltres hem preguntat a la gent, a una discoteca que coneix a l'amo, i m'han dit com. I costa una mica. Entonces, jo penso que tindrien haver donat unes eines millor que el que no han fet, no han explicat, i cada un no s'ha tingut que buscar la vida a la nostra manera.
Mentrestant, a Brussel·les, 8.000 persones s'han concentrat als carrers de la ciutat per protestar contra les mesures sanitàries en aquell país per contenir l'expansió de la pandèmia i davant la possibilitat que la vacuna acabi sent obligatòria. A Bèlgica hi ha avui una taxa d'incidència de més de 2.000 casos per cada 100.000 habitants, i s'hi ha arribat aquesta xifra en només 2 setmanes.
La manifestació ha comptat amb moltes forces policials i precaucions després que fa 2 setmanes una protesta similar, encara que molt més numerosa, deixés més de 40 detinguts i 3 ferits. I tot i la vigilància i el començament pacífic de la protesta, al final hi ha hagut llançaments de projectils i focs artificials cap a la policia. Els agents han activat canyons d'aigua i gasos lacrimògens per poder dispersar els manifestants.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Rodalies de Catalunya t'ho posa fàcil per gaudir dels esports de neu aquest hivern. El bitllet combinat Ski-Tren ofereix el viatge d'anada i tornada en tren i el forfet d'un dia per esquiar a les pistes d'esquí de la Vall de Núria o la Molina. Compra el teu bitllet combinat Ski-Tren i gaudeix de la neu. Més informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya. Al matí a Ràdio Estel. El bioritme del dia.
És un quart de nou del matí. Ferrocarrils de la Generalitat restablirà totalment el servei de la línia S1, la de Barcelona a Terrassa, avui a la una del migdia. Així ho permetran els treballs fets per reparar d'urgència l'esllavissada a la parada de Terrassa Rambla. Serà dies abans del previst i amb els horaris habituals, per tant, avui com els dies festius.
El talús que va quedar al descobert amb la caiguda del mur s'ha estabilitzat i protegit amb una malla com una primera solució que, de moment, permet el pas dels trens en condicions òptimes. Segons Ferrocarrils, la solució definitiva passarà per fer un nou mur de 20 metres de llarg i 8 d'alt i també reforçar els murs adjacents. Aquests treballs tindran una durada mínima de 6 setmanes.
El Departament d'Interior obrirà un expedient informatiu a través de la Direcció General d'Administració de Seguretat després dels greus aldarulls amb 3 ferits a l'exterior de la discoteca Waka a Sant Quirze del Vallès la nit de dissabte. Aquesta nit, la de diumenge a dilluns, la discoteca ha tornat a obrir.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que convocarà una junta de seguretat local amb l'Ajuntament del municipi. De fet, Interior reclama al consistori que també obri un expedient per evitar que es reprodueixin els disturbis. Prèviament, l'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, havia instat la Generalitat a fer-se càrrec de la situació per acabar amb els delictes d'odi i ha afirmat que el consistori no podia anar més enllà en aquest cas.
Tot plegat bé de les protestes que hi va haver davant les portes del local. Dissabte, un miler de joves s'havien concentrat per condemnar els més de 10 incidents racistes per part dels porters que s'han denunciat a les xarxes. L'últim, una pallissa a un jove colombià a finals d'octubre.
La protesta va acabar amb llançaments de bengales, pedres i ampolles contra la porta del recinte. A més, es calcula que una trentena de persones van accedir al local, van trencar el mobiliari i van saquejar les begudes.
Per part de FECASARM, la patronal del sector es reclama que no es criminalitzi la discoteca Waka pels incidents amb els treballadors de seguretat.
La federació afirma que el local ja ha fet el que havia de fer. L'entitat ha defensat l'actuació de l'establiment per haver exigit a l'empresa de seguretat que prengués mesures que es van traduir amb el relleu dels 2 porters implicats en els incidents.
Avui és 6 de desembre, estem en ple pont de la Puríssima, un pont que està deixant unes molt bones xifres d'ocupació per l'hoteleria, sobretot a muntanya. A la Cerdanya tenen una ocupació mitjana del 90%. Pel que fa al Pallars i la Vall d'Aran, aquesta ocupació es situa al 75%. A les cases rurals de la Plana. Pel que fa al tipus de turisme, els propietaris dels hotels coincideixen en que, en la seva majoria, són persones que hi arriben des de diversos punts de Catalunya.
Els propietaris hotelers han celebrat aquestes xifres després dels tancaments i restriccions durant tota la pandèmia. En declaracions a Ràdio Estel, Mònica Isern, membre de l'Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya, ha explicat que, vist les dades d'aquest pont, de cara al Nadal hi ha molt bones previsions.
De cara a les festes de Nadal hi ha molt bona previsió, de moment. La gent té... O sigui, la tendència que estem veient és que la gent té ganes d'escapar-se 2, 3 dies, 4 dies i poder fer-ho en família, ja a prop del seu municipi habitual.
També hem pogut parlar amb Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de la província de Lleida. Castellarnau s'ha mostrat satisfet per la dinàmica del pont i positiu de cara a l'ocupació durant tot l'hivern.
Evidentment que són 5 dies de festa i, per tant, que la gent té moltes ganes de sortir. Hi ha hagut i hi ha molt bona ocupació, estem a la meitat del pont. La veritat és que ha sigut un pont a la qual molta de la gent l'ha fraccionat, és a dir, van arribar el divendres i marxaran el diumenge, i altres que arriben el diumenge marxaran el dimecres. Per tant, és un gran pont.
Un pont que també està sent bo per les botigues i els comerços del país. A Barcelona, per exemple, comerciants, restauradors i hotelers ja han engegat les activitats nadalenques. El Passeig de Gràcia, a diferència d'altres anys, no es concentrarà tot en una sola nit, allò que es coneixia com les Shopping Nights, sinó que seran un conjunt d'atraccions que duraran fins Nadal.
En declaracions a Ràdio Estel, Lluís Sans, el president de l'associació Passeig de Gràcia, explica que han decidit canviar el format per arribar a més persones.
Vam tenir que cancel·lar la Shopping l'any passat per la pandèmia. Aquest any la incertesa era molt elevada i vam creure més convenient canviar les activitats d'una sola nit a fer-les durant diverses tardes del mes de desembre. Per tant, d'aquesta manera arribar a un públic molt més ampli, que realment va tant per nens petits com per senyors i senyores grans, perquè realment són espectacles de molta qualitat, de dansa, de música, realment molt espectaculars, amb llum, realment és una cosa que està realment molt bé, i són aquests espectacles que aniran pujant i baixant pel Passeig de Gràcia, per tant, s'anirà retrobant amb tothom que estigui en aquell moment al passeig, ho podrà veure i podrà gaudir d'aquests espectacles.
A part, també s'han organitzat un concurs fotogràfic per retratar el Nadal al passeig. Les 20 fotografies guanyadores s'exposaran a Casa Seat. Les activitats es podran veure cada divendres i dissabte a 7:15 a 8:15 i també durant aquest pont de desembre, dilluns i dimecres.
Avui, que es commemora el 43è aniversari de la Constitució espanyola i per celebrar-ho el Congrés dels Diputats tornarà a rebre els representants de totes les institucions, una commemoració que arriba amb la reforma de la Constitució estancada, de fet. La vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, ha acusat Pedro Sánchez de voler modificar aquesta Constitució, però només per satisfer els seus socis independentistes.
En una entrevista a l'agència EFE, Beltrán ha criticat que el PSOE busca canviar els consensos històrics sense comptar amb el principal partit de l'oposició. Mentrestant, Societat Civil Catalana ha denunciat els incompliments de la Constitució que hi ha a Catalunya.
Si una comunitat autònoma no compleix les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposen,
Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
El castellano es la lengua española oficial del Estado.
L'escola de Catalunya en català.
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Prevalecer discriminación alguna.
Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los...
Ho han fet en un vídeo a les xarxes socials on hi apareixen membres de l'entitat llegint els articles de la Constitució que consideren que s'estan vulnerant. L'entitat afirma que moltes vegades no respecten els drets per part del poder nacionalista i és per això que exigeix a la Generalitat i al govern espanyol que es faci complir la llei.
Més coses. En la seva visita a l'illa de Lesbos, el papa ha demanat evitar que el Mediterrani es converteixi en un mare mortum. Francesc ja havia visitat l'illa el 2016.
El papa francès ha visitat aquest cap de setmana un dels camps de refugiats de Lesbos. Des d'allí ha saludat centenars de persones refugiades i ha reclamat que s'acabi amb el que ha considerat un naufragi de la civilització, referint-se a totes aquestes persones que han hagut de fugir de les seves cases i ara viuen en condicions infrahumanes.
Va, tornem a casa nostra. El Sindicat Professional de Presons de la UGT ha denunciat una altra agressió a la presó de Brians 2. Es tracta d'un funcionari que ha patit una agressió greu per part d'un intern. Han hagut d'evacuar-lo en helicòpter.
Els funcionaris de presons han reclamat reiteradament més seguretat als llocs de feina. Precisament aquest divendres, un centenar de funcionaris es van manifestar al voltant de les presons de Brians 1 i 2 davant d'aquesta nova situació. El sindicat ha preguntat a la Conselleria de Justícia quan pensa actuar.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un home per maltractament animal per haver matat d'un tret un gos de 9 mesos a Palau-sator. Els agents van trobar el cos del cadell amagat en un contenidor.
Segons ha explicat l'home en la seva declaració, va intentar fer fora el gos amb trets a l'aire i assegura que el volia atacar. Va ser aleshores quan va disparar. Tot i això, l'home no presentava cap ferida.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Més coses de l'actualitat d'aquest dilluns. Mirem també què es publica a la premsa digital. Els bombers reben més d'un centenar d'avisos pel fort vent.
Emergències ha rebut una trentena d'avisos per la ventada, concentrats principalment al Camp de Tarragona i la regió metropolitana sud. La majoria de serveis han estat per retirar branques, arbres caiguts o treure cartells o elements inestables de la via pública. Les ratxes al Mestral han superat els 80 km per hora a l'Anoia, el Penedès i el Baix Llobregat. Ho recull el Nació Digital.
I Telefònica no estarà obligada a mantenir les cabines de telèfons a partir de l'1 de gener.
Les cabines de telèfon deixaran de ser considerades part del Servei Universal de Telecomunicacions a partir del pròxim any, un canvi en la legislació que probablement provocarà la desaparició definitiva d'unes estructures que porten anys pràcticament en desús per culpa de la telefonia mòbil. Fins ara, el govern obligava a mantenir en funcionament aquest servei perquè es considerava universal, però ara això pot canviar, ho publica l'Espanyol.
I polèmica lingüística per alguns cartells de la campanya de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona.
L'Ajuntament Municipal ha creat diversos cartells de la campanya nadalenca que contenen errades ortogràfiques i gramaticals. Diversos lingüistes i escriptors se n'han fet ressò a les xarxes socials que han posat en dubte la correcció lingüística del text. Denuncien que el consistori promou la neollengua, ho llegim en diversos mitjans.
Amposta inaugura oficialment el pont penjant un segle després de la seva construcció.
Ho ha fet aquest diumenge amb un acte que ha comptat amb una trentena de veïns que s'han vestit d'època per rememorar l'efemèride. En aquest sentit, cal recordar que l'any 1921 es va convidar el rei Alfons XIII per presidir l'acte oficial, però el monarca no hi va anar i el pont es va obrir al trànsit, tot i no haver estat inaugurat oficialment. El pont penjant d'Amposta destaca a nivell mundial perquè va ser el segon a tot el món que es va construir amb formigó armat. Només el pont de Brooklyn a Nova York supera la infraestructura ampostina. Ho destaca Tarragona Digital.
Caram, de Nova York a Amposta. Les nevades deixen més de 60 centímetres de neu en les cotes altes de la Vall d'Aran.
El risc de llaus es dispara a Aran i al nord del Pallars, i Protecció Civil posa en prealerta el pla Ayaucat. Les cadenes per circular són obligatòries en més d'una desena de vies, ho destaca el Segre.
I a Andorra, la Caixa de la Seguretat Social proposa que les empreses i els treballadors aportin un 5% més per la jubilació.
La proposta del CAS preveu que el percentatge es reparteixi entre patró i empleat i que s'assumi a la branca de les pensions. L'informe està pendent d'aprovació pel Consell d'Administració de la CAS abans de ser entregat als grups parlamentaris i al govern. Ho llegim al Diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Pel que fa als esports, Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de l'Aràbia Saudita i empata a punts amb el fins ara líder del Mundial, Max Verstappen. Els dos pilots es disputaran, per tant, el títol de campió del món en l'última cursa. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Carrera intensa la que s'ha viscut aquest diumenge al vespre a l'Aràbia Saudí, amb moltes neutralitzacions, dues banderes vermelles i tres sortides en parat. El líder del Mundial, Max Verstappen, ha protagonitzat les situacions més polèmiques del dia quan Hamilton, amb un Mercedes molt més ràpid, l'ha intentat superar. Primer, en la frenada de final de recta, els dos cotxes han estat a punt de xocar i Verstappen ha continuat primer després d'haver tallat lleument la corba. A Verstappen li han dit que havia de cedir la primera posició a Hamilton i el pilot neerlandès ho ha fet frenant de cop a l'inici de la recta. Hamilton ha pogut evitar el xoc que ha destrossat el seu aleró. Finalment, la cursa se l'ha endut el britànic, que iguala Verstappen en la classificació i deixa el Mundial per decidir en l'última cursa aquest proper diumenge a Abu Dhabi. En la cursa d'ahir, l'espanyol Carlos Sainz va entre 8è i Fernando Alonso 13è.
A la Lliga de Futbol, primera divisió, l'Espanyol perd 1-0 davant del Rayo Vallecano.
Vicente Moreno ha apostat pel mateix 11 que li havia servit per guanyar contra Granada i Real Societat, però aquesta vegada no ha tingut fortuna. Després d'un primer temps sense gols, al minut 54, Leandro Cabrera ha regalat la victòria als de Madrid, marcant-se un gol en pròpia porteria quan intentava desviar un xut d'Álvaro. Vicente Moreno és l'entrenador perico.
No puedes hacer más que una valoración negativa. Bueno, un partido yo creo que en muchos momentos parejo, en otros momentos nos han superado, ha habido momentos que hemos sido nosotros, ha sido una pena o cuanto menos no sumar.
Amb aquest resultat, l'Espanyol queda 9è a la taula amb 20 punts. La classificació l'encapçala amb 39 punts al Real Madrid, que dissabte va tornar a guanyar la Real Societat 0-2. El Barça, que aquesta jornada també ha perdut, és 7è amb 23 punts. A la segona divisió, aquesta nit juga el Girona a les 9 de la nit contra el Leganés.
En bàsquet, derrota del Barça, que ha caigut al Palau davant del Baskonia.
Mal partit dels de Saras, que tot i començar guanyant els de Vitoria, els han superat 78-91. El gran encert en els triples del Baskonia ha sentenciat el Barça, que ha tirat d'orgull, però no ha estat suficient. La derrota arriba just dos dies després que els blaugranes protagonitzés un bon partit a Europa davant l'Efes d'Istanbul. L'entrenador blaugrana s'ha mostrat molt crític amb els seus jugadors.
Hay que hablar las cosas como son. Los jugadores están también un poco cansados, pero hoy Kuric estaba cansado, tiros eran cortos, Mirotic estaba cansado. No importa, es igual, pero ellos lo han hecho esfuerzo. Otros, muchos que no aparecieron. Esto es lo que a mí me preocupa mucho.
Encara la seva victòria de la penya davant del Múrcia per 83-77 en el retorn a les pistes de Ferran Barças, que ha estat 3 mesos lesionat. Dissabte també va guanyar el màxim en Resa 95-93 davant el Gran Canària.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I com sempre música per arribar al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 50 anys, el 6 de desembre del 1971, Deep Purple va escriure un dels seus temes més coneguts, Smoke on the Water.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dilluns, és 6 de desembre, estem enmig d'aquest pont de la Puríssima, avui que farem tertúlia amb el Xavi Barrén, amb el Roger Pidecabanyes i amb l'Alberto Gómez. Serà com sempre, a partir del punt de les 9 del matí, per tal d'analitzar el que ens porta aquest dia. Abans haurem entrevistat i escoltat amb molta atenció el doctor Salvador Massip, és investigador de la Universitat de Leicester, és assessor del govern en matèria de Covid, i avui li hem tornat a demanar que estigui amb nosaltres per ajudar-nos a situar-nos exactament en quin punt estem, a entendre millor què és aquesta variant Omicron, què implica ja que se n'hagi detectat la transmissió comunitària, per exemple, a Madrid, quin paper pot jugar-hi el passaport Covid a l'hora de contenir aquesta sisena onada, si realment la sisena onada bàsicament serà responsabilitat encara de la variant Delta, quina és l'eficàcia que hem d'esperar de les vacunes. En definitiva, què ens està passant que de cop i volta ens estem tornant a veure amb la por al cos, ara que estem, això sí, enmig d'un pont que sembla que estem disfrutant, alguns estan disfrutant com feia temps que no disfrutaven d'un pont, i amb la mirada posada en què ens passarà aquest pròxim Nadal. De tot això en parlem d'aquí a 5 minuts mal comptats amb el doctor Massip, aquí en directe, al matí a Ràdio Estel, avui que és dilluns, i aquests són els titulars més destacats del dia. D'aquí a Nadal, la pandèmia pot haver doblat la seva incidència a Catalunya, que rondarà els 30.000 casos positius de Covid. Salut desvincula, però, aquest augment de la variant Omicron i en fa responsable els casos de variant Delta. La vacunació segueix a l'alça a Catalunya en un cap de setmana en què s'han repetit les cues de persones que volien vacunar-se sense cita prèvia. Salut insisteix a demanar hora per tal d'evitar cues, llargues esperes i quedar-se finalment sense dosi, com està passant aquests dies per l'elevada demanda. A tot això, els que encara no estan vacunats de la primera dosi difícilment arribaran a tenir el passaport Covid per cap d'any. Per aconseguir-lo han de passar entre 8 i 15 dies de la segona dosi, i aquesta no es pot posar fins entre 21 i 28 dies després de la primera punxada. Molt bona ocupació al Pirineu català. Aquest pont de la Puríssima, que es mou entre el 90% de la Cerdanya o el 75% del Pallars i de la Vall d'Aran. A les ciutats com Barcelona s'animen les compres de Nadal en els primers dies festius, amb les botigues obertes d'aquesta temporada. Avui al migdia, a la una, reobre completament la línia de ferrocarrils de la Generalitat entre Barcelona i Terrassa, la coneguda com a S1. Fins aleshores, un autobús enllaçarà les estacions de Terrassa Rambla i les Fonts. Al migdia s'hauran acabat, per tant, les feines per tal d'assegurar la zona on divendres es va ensorrar un mur de contenció sobre les vies. El Departament d'Interior obre un altre expedient a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès pels greus incidents de dissabte. L'Ajuntament en vol el tancament, però la llicència del local no caduca fins al 2025. La discoteca ha reobert aquesta nit després de fer canvis en les empreses que té contractades per fer-ne la seguretat. Avui, que és el dia de la Constitució, una commemoració que arriba amb la seva reforma encallada pel desacord polític al PP, si tanca en banda, el PSOE la dona per impossible en aquest moment, mentre els partits signants de la declaració de la Llotja, ja fa 2 anys, en reclamen la reforma. Lewis Hamilton i Max Verstappen es disputaran el Mundial de Fórmula 1 en l'última cursa de la temporada a Abu Dhabi diumenge vinent. Els dos pilots arriben empatats a punts a l'última carrera del calendari després que ahir el britànic s'imposés al Gran Premi de l'Aràbia Saudita. Abans de tancar els titulars, recomanar-vos prudència al volant, evidentment, si us moveu per la zona del Pirineu, amb la neu i les possibles glaçades. A la resta, no cal que patiu, no hi ha cap problema per circular a la xarxa viària catalana. Això sí, abans d'acabar els titulars, el temps. Com sempre, la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. El vent és el protagonista aquest matí, sobretot a les comarques del Pirineu, l'Empordà i també comarques de Tarragona, tot i que amb el pas de les hores aquestes ventades han de disminuir una mica. Un vent que provoca temporal marítim al nord de la Costa Brava i també unes ventades que allà on bufen doncs, fan que la sensació de fred sigui més intensa, tot i que allà on el vent està encalmat és on ara mateix fa més fred. Per exemple, a la ciutat de Girona, 4 graus sota zero en aquests moments. Temperatures diurnes que es mouran al voltant dels 12 a 16 graus aproximadament. Pel que fa a l'estat del cel, parlem de bàsicament sol, tot i que amb nuvolositat variable al terç nord de Catalunya. Núvols, però, que no han de donar precipitacions, tret de les nevades febles que ara mateix tenim a punts del vessant nord del Pirineu. De cara a demà, augmentarà més la nuvolositat amb el pas de les hores, nevarà més a la Vall d'Aran, també alguns punts del nord del Pallars i del Principat d'Andorra, i les temperatures seran una mica més altes a primeres hores del matí, però les màximes es mantindran o baixaran lleugerament.
Moltes gràcies, Jordi. Són 2:15 de 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar el doctor Salvador Massip, investigador a la Universitat de Leicester i membre del grup d'experts assessor en matèria de Covid-19, en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel als nostres torrons.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
A tot l'estat estem tots plegats, els mitjans de comunicació, però també hi ha, evidentment, els epidemiòlegs pendents de com pugui anar avançant i de com va avançant dia a dia aquesta variant Omicron del coronavirus, d'aquesta Covid-19 que ens porta a tots de corcoll. A tot l'estat de casos confirmats, de fet, fins ara només n'hi ha 6. Dos d'ells són aquí a Catalunya, també n'hi ha detectats a les Balears, 3 casos a Madrid, però s'ha detectat aquesta variant Omicron a les aigües residuals de casa nostra i fins i tot a Madrid s'ha confirmat que hi ha transmissió comunitària. És a dir, bàsicament que hi ha una persona, un senyor en aquest cas, que ha estat infectat amb aquesta variant i ell no ha viatjat ni a Sud-àfrica ni a enlloc ni té constància d'haver estat en contacte directe amb ningú que ho hagi fet. Per tot plegat, aquesta nova variant ha posat en alerta les autoritats sanitàries i tothom està extremant les precaucions. A casa nostra, per exemple, recordareu que la setmana passada ja es va anunciar que a partir d'ara els contactes estrets d'un cas positiu o sospitós de ser positiu per aquesta nova variant s'hauran d'aïllar durant 10 dies malgrat estar vacunats. És un aïllament preventiu aquest que havíem deixat de fer amb la variant Delta. I aquest cap de setmana, justament en relació amb la variant Delta, escoltàvem el conseller Argimon ahir al migdia assegurant que aquesta sisena onada està a casa nostra, que està creixent a casa nostra, que ho seguirà fent a casa nostra, però que no tindrà res a veure encara amb Omicron, sinó que seran casos d'aquesta variant Delta, és a dir, allò que ens ha estat passant els darrers mesos, però que teníem controlat, doncs, segurament pel bon temps i gràcies a la vacunació. De tot plegat, en volem parlar avui amb el doctor Salvador Massip, que és metge, investigador i membre del grup assessor de la Covid-19 del govern català. Doctor Massip, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí al matí a Ràdio Estel. Deia jo aquest matí, i de fet ho vam anar explicant la setmana passada, que sembla com si de cop i volta aquesta aparició de la variant Omicron ens hagi suposat una pantuflada, no? Una tornada a la realitat, a tornar a posar els peus a terra del que és la pandèmia, tot i que no està gaire clar que el que ens està passant, per exemple, a Catalunya, encara tingui gaire a veure amb la Omicron, sinó amb la Delta.
No, realment no té... L'Omicron encara no estem notant l'efecte que ha tingut o que pot tenir, que encara no sabem quin serà. El problema que tenim ara és per la Delta, i si l'Omicron ha servit d'això per recordar a la gent que la pandèmia no s'ha acabat, doncs almenys tindrà una utilitat, perquè que estàvem encara en plena pandèmia i que podien sortir noves variants, fa mesos que ho estem avisant a tots, i potser ens havíem desconnectat una mica, no?, després sortint de l'estiu, quan els casos havien baixat pràcticament a zero. A Europa en general havien perdut una mica aquesta sensació de que encara estàvem en pandèmia i encara havíem d'anar amb compte. I aquí ho tenim, l'evidència de, doncs, que no ens podem relaxar, que mentre el virus circuli, el risc d'onades i el risc de noves variants existeix i hem de seguir, doncs, fent el que sabem que funciona, ser prudents, sobretot, i no passar-nos de les coses que fem.
El que és sorprenent és que sembla que no n'acabem d'aprendre, no? I, per exemple, en el cas català, en qüestió de 15 dies, hem passat de dir estem bé, no hi ha cap problema, la sisena onada aquí encara no ha arribat, això és un problema del centre i el nord d'Europa, a posar-nos les mans al cap, a veure el que ens està passant i avisar que d'aquí a Nadal això no pararà de créixer.
Sí, de fet, això ja em consta també que les autoritats catalanes ja ho estaven veient. Quan es va acabar l'estiu i vam veure que estàvem a fons, a les reunions que hem estat fent del Consell Assessor i tot això, ja dèiem, això només pot anar cap amunt. I, a més, quan veus que Europa, els altres països, està pujant, a mi em sembla que això ja ho portem 2 anys de pandèmia, gairebé tothom hauria d'entendre que no som una illa, no vivim en un país aïllat, Europa està relativament oberta, si els països del costat van malament, nosaltres acabarem anant malament. És només una qüestió de temps, pot ser que anem més tard, per motiu que sigui, perquè, per exemple, aquí fa més bona temperatura, tarda més a arribar a l'hivern, hem fet millor el tema de mascaretes, el que sigui, estem més ben vacunats, que també és cert, però al final acabaran pujant els casos. Això és totalment previsible i, de fet, ens estem estat preparant per aquesta situació. Ja començarem a pensar quines mesures podíem prendre, començant, doncs, això per intentar implementar el passaport Covid, per veure si és suficient, veurem si para una mica el cop o no. Són coses que fins a cert punt són previsibles. El que potser no era previsible era aquesta pujada tan intensa. O sigui, que pujaria, sí, perquè pujaria tan ràpid els casos a tota Europa. Potser no era tan previsible, però bé, són coses que, si més no esperables, sí que ho era.
Ara ha aparegut aquesta variant, l'Omicron. Estem pecant d'alarmisme?
Una mica sí, però per altra banda és correcte ser prudents. A veure, sobre en teoria, si mirem els gens de l'Omicron, no pinta gens bé. És una variant que té un munt de mutacions i moltes d'elles doncs, relacionades amb coses que són problemàtiques, per exemple, amb una major infectivitat i, per exemple, amb una possibilitat que s'escapi dels anticossos. Ara bé, una cosa és el que diuen les mutacions, altra cosa és el que passa amb aquesta variant al món real. Si recordem la variant beta, també dèiem que semblava que s'escapava una mica dels anticossos, però la variant beta ni n'hem parlat gairebé, simplement doncs, perquè no s'ha convertit en dominant enlloc, no ha arribat a ser un problema majoritari. Per tant, què passarà amb l'Omicron? Arribarà a implantar-se? No ho sé, està lluitant amb la Delta per veure si es fa més o menys dominant. Sembla que, si més no, Sud-àfrica s'ha convertit ràpidament en un percentatge important. Veurem si això es repeteix a altres països. Crec que encara ens queden moltes incerteses per saber si l'Omicron tindrà o no tindrà impacte. Sí que preocupa, és cert, perquè com us deia, les eines que té aquesta variant fan por, però insisteixo que fins que no sapiguem com es comporta el món real, com realment lluita amb la Delta, si acaba o no guanyant-li el terreny, el que hem de ser, sobretot, més que estar alarmats, és ser prudents perquè les coses poden complicar o no. Per tant, més val que estiguem atents i preparats per si de cas.
Una de les coses, des de la ignorància absoluta, diguem-ne, evidentment, de com es produeixen les mutacions i què és una mutació ben bé, més enllà de dir-ho constantment per qüestions de feina, clar, el que sorprèn molt, vist des de fora, o potser pot espantar una mica més, és que hi hagi tanta mutació en un mateix virus, no? Quan en una mateixa variant, perquè, clar, és que vist des de fora sembla que sigui un virus completament diferent.
Sí, no, per sort no. Encara que tenim moltes mutacions, el canvi és relativament poc. Si ho comparem amb altres virus que coneixem, que són molt més variables, per exemple, el virus de la sida, és un virus que canvia molt més i molt més ràpid. El virus de la grip, que canvia també de forma bastant radical, almenys un cop a l'any. Aquest virus és relativament estable. Aquestes mutacions n'hem vist des del primer dia. Passa que no en parlem perquè la majoria d'elles no fan cap canvi important. Que tingui això 40-50 mutacions respecte a les primeres variants que circulaven fa 2 anys és, en el fons, molt poca variació, parlant amb el que es diu, amb el que seria comparant-lo amb altres virus. Crec que segueix sent un virus, per sort, força estable i amb unes mutacions que fins ara, per sort, no han provocat grans canvis radicals. Hem vist petits canvis, hem vist millores el que fa, o sigui, empitjorar el tema de la infectivitat, però no hem vist cap canvi radical que, per exemple, li permeti escapar dels anticossos com fa el de la grip cada any. Per tant, en aquest sentit, crec que encara estem de sort perquè el virus aquest podia ser molt pitjor.
Per tant, dit d'una manera planera, encara, malgrat totes aquestes mutacions, el coronavirus de la Covid-19 encara s'assembla molt al de Wuhan?
S'assembla bastant, sí. Suficient com, per exemple, els anticossos que hem desenvolupat des del primer dia amb una persona que es va infectar, diguem, fa 2 anys i va generar anticossos. Aquests anticossos encara aturen els virus que estan circulant ara. I això, com et deia, doncs amb la sida seria impossible i amb la grip també hauria canviat almenys un parell de cops. O sigui que el virus és bastant, en aquest sentit, semblant a l'original. Però, clar, cada mutació doncs, és un risc que correm doncs, que això canviï, que realment el virus adquireixi alguna propietat molt diferent a la que tenia abans. De moment no ha passat de manera significativa, sí, amb el tema de la infectivitat, perquè la Delta ja era molt més infecciosa que l'Alfa i l'Alfa que l'anterior, i pot ser que l'Omicron sigui més que la Delta, però a part d'això els canvis són relativament pocs.
Clar, d'aquesta nova variant, l'experiència més important que hi ha és la de Sud-àfrica, que a més crec que afortunadament per tothom n'estan doncs, sortint força dades, no?, des del punt de vista de la investigació, perquè la pugueu conèixer. Amb el que s'ha vist fins ara, més enllà d'aquesta major transmissibilitat, Què s'està detectant? És a dir, ja, quins efectes està produint les persones que tenen la Covid-19 perquè tenen la variant Omicron? Tenen una Covid-19 semblant a la Delta, per exemple?
Doncs encara hi ha dades una mica confuses en aquest sentit. Sembla que sí, que el tipus de malaltia és semblant, que no és pitjor, si més no és més greu. Tampoc sembla que hagi augmentat la mortalitat. Per altra banda, hi ha informes que diuen de Sud-àfrica que diuen que afecta més a nens, la qual cosa seria problemàtica. Però també Sud-àfrica té la demografia que té, és un país relativament jove, i pot ser que circuli el virus diferent. Crec que és una mica aviat per saber encara tot això, però no sembla, en principi, i tocant fusta, no sembla que hagi canviat gaire el tipus de malaltia que dona. Veurem. Jo crec que insisteixo que estem en fases molt inicials de conèixer aquesta variant. Tenim només dades importants d'un país, perquè que és Sud-àfrica, que la resta de països on l'hem vista és encara molt anecdòtica i és molt difícil treure conclusions només amb dos o tres casos, com per exemple tenim aquí a Catalunya. Doncs haurem d'esperar, jo crec, encara unes setmanes per saber cap on tira aquesta variant.
Suposo que el gran dubte és si la vacuna funciona o no funciona, no? Jo crec que ara em sembla que l'última dada que havíem vist publicada dels índexs de vacunació de Sud-àfrica crec que rondaven el 24% aproximadament, tot i que era una xifra que crec que estava pujant d'una manera bastant ràpida en aquell país, justament per l'increment de casos, no?, de l'Omicron. Però segurament entenc que el gran dubte ara és quin paper hi pugui jugar la vacuna, no?, davant d'aquesta nova variant.
Sí, efectivament. Jo crec que aquesta és la pregunta clau. De fet, són aquests tres temes que hem estat dient, no? Si és més infecciosa, si causa una malaltia més greu o no, i la tercera seria si s'escapa o no dels anticossos. Aquestes són les tres propietats, diguéssim, preocupants que pot tenir un virus.
La societat normalment té molta pressa, doctor Massí, per tenir respostes, però fins quan no tindrem les respostes a aquestes tres preguntes?
Depèn de com s'estengui el virus. Perquè, clar, si és un virus que no infecta gaire o no es veu molt, doncs tindrem menys casos, costarà més saber què passa. Si és un virus que s'escampa molt, tindrem respostes molt ràpid. Jo crec que sí, això... jo diré que almenys un parell de setmanes per tenir una imatge més clara. Pot ser que vagi més ràpid, pot ser que vagi més lent, que cal esperar, però sí que és cert que les primeres informacions que estem tenint d'experiments de laboratori i de dades de Sud-àfrica semblen confirmar que els anticossos segueixen frenant aquesta variant. Però, clar, segueixen molt aviat per poder treure conclusions. Jo crec que això, si esperem una mica i virem cap a on tira, llavors serem una mica millor contra què estem lluitant, en què estem enfrontant.
Una de les coses que ha explicat és que a Madrid, per exemple, ja s'havia detectat un cas de transmissió comunitària. Hi ha hagut alguns anàlisis que s'han començat a fer i que n'han obtingut ja resultats de les aigües residuals a casa nostra. En tots dos casos s'hi ha trobat ja aquesta variant Omicron. Té gaire sentit preguntar-nos si l'Omicron ja està aquí? Més val donar per fet que ja ha arribat?
Sí, sens dubte. De fet, ja en el moment que es va detectar a Sud-àfrica ja podíem assumir que estava bastant escampada i de seguida vam veure, no?, que hi havia casos per tot arreu. Segur que si és una variant més contagiosa ja haurà sortit i ja estarà circulant. L'han detectat ja, em sembla que és ja més a una trentena de països, encara que siguin en pocs casos. Hem d'assumir que està escampada. Això és el que passa sempre amb les variants, que les trobes quan les busques. Hi ha molts països, doncs, que no estan seqüenciant o mirant, diguéssim, els gens de les variants que estan circulant o ho miren molt poc. Per exemple, a Catalunya, a Espanya, es mira, però es mira relativament poc, perquè són anàlisis que són complicades, que no són habituals. En canvi, al Regne Unit, per exemple, es fa constantment això. A Sud-àfrica també ho fan bastant. Els països que més miren són els que les troben primer. Això no vol dir que hagin sortit allà o que realment només estigui allà. I si la vas buscant, que és el que estem fent ara, doncs estàs veient, doncs, que està més estesa del que semblava. És lògic de pensar que quan el virus és més contagiós s'escampa molt ràpid.
Hi ha una mesura que s'ha explicat aquí a casa nostra que em genera algun dubte i que li volia demanar exactament com si tenia sentit aplicar-la o com la podíem aplicar perquè tingués sentit. M'explico. La setmana passada vam explicar que les persones que siguin contacte estret d'un infectat de Covid-19 per la variant Omicron haurà de fer la quarantena de 10 dies encara que estigui vacunat, que això no ho estem fent amb la Delta. Per saber si el cas localitzat a l'aeroport de Barcelona era Omicron o no, vam trigar una setmana en tenir-ho confirmat. Aleshores, com ho fem per gestionar aquests contactes estrets d'una prova de seqüenciació que no es fa sempre, que es fa poc, i que quan l'hem fet aquí vam trigar pràcticament 6 dies en tenir-ne el resultat?
Efectivament, molt bé. Jo crec que has detectat la paradoxa d'aquesta norma, que no té molt de sentit. O sigui, sí que té lògica, però és molt difícil d'aplicar. Si féssim de rutina seqüenciacions i les poguéssim fer en 24 hores, fantàstic, però no és el cas. Això només es podrà aplicar, només es podrà fer servir si algú sospita que és l'Omicron, i això en aquests moments només es pot sospitar doncs, si has vingut a Sud-àfrica o has estat en contacte amb algú de Sud-àfrica.
Clar, però no va dir, si assumim que hi ha transmissió comunitària, és una decisió tan aleatòria.
S'acaba molt ràpid, això sí, perquè el virus et pot estar entrant per qualsevol altra banda. O sigui, no, és una norma ben intencionada, però molt difícil de complir. O fa tothom quarantena o no la fa ningú, perquè ja em diràs, a part d'això, a part que tu tinguis sospitis d'algú de Sud-àfrica, si t'està entrant l'Omicron per algun del teu costat que no saps, doncs en aquests moments, com que la transmissió comunitària és anecdòtica, realment no ha passat molt, doncs suposo que és quan realment es pot aplicar aquesta norma és això, és amb alguna relació al país que saps que ha tingut més casos que Sud-àfrica, però això té un recorregut bastant pobre, perquè gent que vingui de Sud-àfrica no tindrem gaire, i transmissió comunitària, si realment és un virus més infecciós, en tindrem molt aviat. Per tant, és una norma, ja et dic, més ben intencionada que pràctica.
Clar, però això em porta a la segona pregunta, que és, veient-la, si ens fem aquest plantejament, perquè més enllà que sigui fàcil o difícil d'aplicar, hem posat aquest plantejament damunt de la taula, veient els números que hi ha ara mateix d'incidència i amb el conseller ja reconeixent que els números seguiran creixent i que poden arribar a doblar-se de cara al Nadal, que hi falten 3 setmanes, no tindria sentit començar a plantejar que tots els contactes estrets facin aquests confinaments de 10 dies?
Bueno, jo he estat proposant això des del principi. Jo crec que no fer confinament a les persones que estan vacunades no té molt de sentit, perquè també poden contagiar-se i també poden contagiar. Jo sempre he cregut des del principi dels casos amb la Delta que s'havia de fer, si més no, quedar-te tancat a casa fins que et facis una PCR, que és la millor manera de saber, o no el 100%, però el test que té més garanties de saber que no estàs contagiat. Tampoc crec que calgui fer una quarantena sencera si t'has sortit una PCR negativa, però com a mínim això, tu estàs contacte d'un positiu, vacunat o no, et tanques a casa, fas una PCR i esperes el resultat un parell de dies, i si és negatiu, endavant, si no, i així ja ho saps. Això no s'ha fet, crec que seria important fer-ho, sobretot en plena pujada de casos que estem ara, però bé, són temes doncs, això, logístics que potser, de fet, la majoria de països no ho fa, o sigui que no, en aquest cas no som només nosaltres que no ho estem fent.
El doctor Massip, quan veu que suposo que les haurà vistes o li hauran arribat fotografies o missatges, és conscient de com s'està vivint aquest pont de la Puríssima a casa nostra, amb ocupacions del 90% als hotels de muntanya, les estacions d'esquí ben plenes, el centre de la ciutat de Barcelona i d'altres ciutats de Catalunya comercialment obertes i plenes a vessar. Què pensa? Que bé que hem recuperat l'activitat econòmica o ai, 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 el que ens passarà d'aquí a 3 setmanes?
Com a metge em toca més la segona cosa, no? Com a ciutadà, la primera també l'entenc, evidentment, és important recuperar l'activitat per molts motius, econòmicament, mentalment fins i tot, però crec que estem tornant una mica al mateix que l'any passat, no? Que ja ens acostem al Nadal, que és una època complicada. Si a sobre fem la prèvia, que és el cap de setmana llarg aquest, doncs podem estar en una situació bastant dolenta al gener, no? Recordem també, que si és que algú deia al principi, que les onades que tenim ara no són les de l'any passat, perquè no van a la mortalitat de l'any passat. Tenim 10 vegades menys mortalitat gràcies a la vacuna. O sigui, les vacunes funcionen molt bé en aquest sentit. Per tant, no és el mateix tipus de pànic que havíem d'haver tingut l'any passat. Jo l'any passat era molt partidari de cancel·lar el Nadal, diguéssim, de no fer el Nadal o fer Nadal cadascú a casa seva per evitar la pujada del gener. No es va fer. Va tenir un munt de casos i un munt de morts que potser haguéssim pogut evitar. Aquest any és diferent. I jo seria més partidari, doncs, això de no cancel·lar el Nadal, però sí actuar amb prudència. I
com l'hem de fer?
Actuar amb prudència aquest cap de setmana, clar.
Clar, però aquest cap de setmana ja hi som tard, diguem-ne, no?
Sí.
Perquè ja l'estem fent. Diguem, vull dir, cadascú l'està fent com creia que l'ha de fer, eh? No dic que el simple fet d'haver marxat sigui dolent, vull dir que sí.
No, i tant.
No, vam explicar més d'una vegada que si marxes i fas les coses com toca, doncs, sí, evidentment, no és un problema marxar. Altra cosa és que la realitat demostri que marxar ha sigut un problema fins ara, però ja amb aquest debat ja no hi entrarem. El doctor Massip, com recomanaria que féssim aquest Nadal?
Jo seria, sobretot, prudent. Prudent. No, jo crec que podem fer un Nadal una mica millor que l'any passat, però fer-lo amb prudència. Primera, evidentment, d'estar tots vacunats. La gent gran, amb tercera dosis, si pot ser. Intentar fer-nos tests abans de trobar-nos amb la família. És una mica la qüestió que diem sempre, no?, de posar capes. No, no hi ha cap d'aquestes capes que sigui definitiva. És a dir, tu, estant vacunat, no pots estar tranquil. Encara vacunat i tot, pots contagiar i contagiar-te. Però si estàs vacunat, t'has fet un test, estàs en un lloc ventilat, intentes no ser molta gent, etcètera, etcètera, vas sumant, doncs al final et redueixes el risc moltíssim, no? I crec que seria això, cadascú ja sabem el que hem de fer, o sigui, no cal que repetim el que funciona. Tothom ho sap, aquestes alçades, clar, què es pot fer per evitar contagis. Doncs intentem aplicar al màxim d'aquestes capes. Evidentment, tu no pots estar al dinar de Nadal amb mascareta, perquè no funciona, doncs, però ja, almenys les altres capes intenta aplicar-les.
I com i quan com i quants ens reunim per Nadal? Perquè jo crec que segurament aquest any hi ha molta gent que té clar la qüestió de la vacunació i són molts els vacunats i hi ha aquestes cues, ara hi entrarem per vacunar-se ara. Segurament molts tenim clar la qüestió de la ventilació, no? Perquè ho vam aprendre de l'any passat, però em sembla que aquest any hi ha poc debat sobre si podem tornar a juntar-nos tots o no.
Sí, que és una pregunta clau, perquè